L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial. Un dia més la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, 11 de l'11 del 15 i com cada dia introduïm este temps d'actualitat avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de la recollida selectiva i de les dades que dilluns passat presentaven els responsables. Poboleda i Miravet lideren la recollida selectiva respectivament a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La fracció orgànica i la gestió dels residus a les comarques més turístiques són les assignatures pendents d'aquest àmbit. La coordinadora d'entitats de Tarragona dona suport a les mobilitzacions per reclamar la gratuïtat de l'autopista AP7. A l'informatiu d'avui parlarem també de qüestions mediambientals. Ho farem per un doble motiu. D'una banda, destacant que la suspensió de l'aplicació de raticides a la zona del Delta per causes mediambientals ha fet que hagi augmentat de manera preocupant la presència de rates, ratolins i taus a la zona del Delta. A l'informatiu d'avui destacarem també que els responsables d'agricultura impulsats pel cas Castor tornen a passar la patata calenta de la sismicitat a indústria. Els funcionaris encarregats de l'avaluació ambiental del projecte gasístic atribueixen a l'empresa promotora i també a l'Institut Geològic i Miner Espanyol les funcions d'alertar del risc sísmic. El Parc Natural del Delta de l'Ebre ofereix tres nous paquets turístics per fomentar el turisme sostenible. Parlant de turisme, avui destacarem també que les dades turístiques dels últims 8 anys a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre són ja disponibles a través d'una pàgina web que ha elaborat l'Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya amb el suport de la Diputació de Tarragona. A Santa Bàrbara, les piscines municipals aplicaran descomptes la propera temporada. Hi haurà diverses modalitats i opcions per gaudir d'aquests descomptes. A la recta final del nostre temps d'actualitat, avui parlarem també que ja són en marxa les terceres jornades gastronòmiques del Pato, a Deltebre. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un temps d'actualitat que ara mateix comencem a desenvolupar, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, tractant qüestions mediambientals, parlant tant de la recollida selectiva. I ho fem perquè el passat dilluns l'Agència de Residus de Catalunya va presentar les dades de recollida referides a les comarques tarragonines, tant a les del Camp de Tarragona com de les Terres de l'Ebre, corresponents a l'any 2014. Un any 2014 que es van generar a Catalunya en el seu conjunt 3,6 milions de tones de residus municipals, una xifra que suposa un lleuger increment, concretament de l'1,7% respecte de l'any anterior, el 2013. Al Camp de Tarragona la xifra va ser de 341.630 tones, un 1,46% més que l'any anterior. En canvi, a les Terres de l'Ebre la quantitat generada va ser 82.237 tones, en este cas amb un decreixement del 3,13% respecte de l'any anterior. Pel que fa a la generació de residus per càpita, el 2014 a Catalunya van ser d'1,33 quilos per habitant i dia, una xifra molt similar a la de la mitjana europea de l'any 2013. Al Camp de Tarragona, concretament, la xifra va ser d'1,52 quilos per habitant i dia, a les Terres de l'Ebre d'1,29. Del total dels residus municipals al conjunt de Catalunya, la recollida selectiva neta, un cop extrets els residus impropis, els que no corresponen a la fracció on s'han dipositat, és d'un 31,24%, mentre que al Camp de Tarragona aquest percentatge es queda en el 28,46% i en les Terres de l'Ebre puja al 35,02%. 1,5%. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, les quatre comarques estan per sobre de la mitjana catalana en recollida selectiva neta. La Terra Alta, amb el 45,97%, és la millor de les quatre comarques ebrenques. Tot seguit, la Ribera d'Ebre presenta unes xifres del 37,71%, el Montsià 36,39% i el Baix Ebre el 32,30%. Per municipis i a les nostres comarques destaquen Miravet amb el 69,18%, Prat de Comte amb el 61,04%, Batea amb el 59,97% i Rasquera amb el 59,41%. L'Ametlla de Mar presenta un percentatge del 54,16%. Aquestes dades estan extretes del balanç estadístic de residus municipals de l'any 2014 i les van presentar el passat dilluns a Tarragona el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, que va estar acompanyat també pel delegat de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin. Josep Maria Tost en recordava que en els últims 3-4 anys no ha canviat gaire la mitjana de recollida selectiva bruta a Catalunya, que està estancada al voltant del 40%. Caldria fer un nou pas endavant, insistia, sobretot tenint en compte que des de la Unió Europea es demana que l'any 2020 aquest percentatge augmente pràcticament fins al 50% i de cara al 2030 l'objectiu marcat és el del 70%. Per això, apuntava, s'hauran de cercar nous sistemes per optimitzar la recollida de residus, com ara el porta-a-porta o el pagament per generació. Josep Maria Tost.
El sistema permet avui en dia, gràcies a la tecnologia, xips, via bosses de colors, via contenidors en clau, permet identificar i particularitzar el que acaba generant una família en qualsevol ciutat del país. I el que volem acompanyar en aquests 4 anys que venen per davant nostre, acompanyar com a govern a consorcis i ajuntaments que apliquin aquest tipus de processos, aquest tipus de tecnologies, que és l'habitual arreu d'Europa, per tal de fomentar aquesta diferenciació, que la gent que es recicli pagui menys de taxa municipal.
Per a Tost, també cal incidir en les comarques amb més turisme, on les dades de generació de residus, en este cas, queden alterades per l'activitat dels visitants. Segons ell, diu, s'ha de fer un fort treball amb els grans productors, com ara càmpings, hotels o restaurants, per millorar la separació en origen i apel·lar a la seva implicació.
Hem de fer un fort treball, sobretot amb els grans productors, càmpings, hotels, restaurants, on generen una gran quantitat de residus. Com millorem la separació amb origen en aquests tipus d'establiments, apel·lar a la seva implicació, com sempre han fet, d'ajudar-nos a, amb una bona separació, permetre bons resultats. Per tant, els propers mesos seran clau per implementar aquest tipus de treballs amb aquest tipus d'establiments.
Finalment, Josep Maria Tost es referia a l'assignatura pendent com a país, la de la fracció orgànica. I és que, segons ell, distingim perfectament altres fraccions, envasos, vidre, paper o cartró, però la fracció orgànica costa molt més.
Llegim perfectament els envasos, el vidre, el paper i cartró, però la fracció orgànica ens fa presa, és l'assignatura pendent com a país. I hem d'oblidar que gairebé generem un 35-40% en pes de restes de menjar. Per tant, fer aquesta separació a casa, animo, que és fàcil, no és brut, no fa olor, està massa plena de tòpics i animar la ciutadania que ho facin, és important.
Important reciclar no només la fracció orgànica, sinó de fet totes les fraccions, tot i que, tal com ell mateix en reconeixia, algunes donen, presenten més facilitats que altres, i si pot ser arribar en aquests objectius que marquen des d'Europa, objectius als quals pràcticament superen els municipis de Poboleda, al Camp de Tarragona, amb el 80,77% del total de la brossa recollida selectivament, o el de Miravet, que supera el 68,18%, Poboleda i Miravet, que són els municipis que millors xifres presenten a les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, respectivament.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I un dia més és notícia el col·lapse circulatori que viu la Nacional 340 i la lluita de les diverses federacions i moviments veïnals del territori que reclamen la gratuïtat de l'autopista AP7 ja. Avui en parlem perquè la coordinadora d'entitats de Tarragona ha fet públic el seu suport i se sumarà també a les mobilitzacions convocades per reclamar aquesta gratuïtat de l'autopista per resoldre l'elevada sinistralitat i congestió que viu la Nacional 340 al seu pas per les nostres comarques. Dirigents de la coordinadora d'entitats de Tarragona es van reunir el passat dilluns amb membres de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, que són qui organitzen els talls de carretera a les Terres de l'Ebre. Els representants de les dues entitats van coincidir en el el diagnòstic de la situació actual i reivindiquen la gratuïtat de l'autopista com a única solució als problemes de la Nacional 340, especialment al seu pas per les Terres de l'Ebre i el nord de Castelló, recordem amb més de 133 víctimes mortals acumulades en els últims 5 anys. El president de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, Àngel Juárez, lamentava que els dirigents polítics del territori no hagin trobat encara una solució al respecte i aprofitava per censurar el suport a la construcció de l'autovia A7 com a alternativa. No podem, deia Juárez, acceptar-ho en cap cas, ja que diversos estudis proclamen que en l'àmbit mediambiental seria molt perjudicial per al territori, a més, suposaria també trinxar una reserva de la biosfera. I en aquesta línia de suports a la lluita del moviment veïnal, avui hem de destacar també una informació que ahir mateix publicava Diari de Tarragona i segons la qual els alcaldes del Pacte de Barà criden també a tallar la Nacional 340 el proper 29 de novembre. Els municipis d'aquella zona denuncien la saturació i la perillositat de la carretera i veuen com a única solució la gratuïtat de l'autopista AP7 fins que no hi hagi autovia des de Torredembarra a Vilafranca del Penedès. El Baix Penedès i els municipis del Baix Gaià, units tots sota la plataforma Pacte de Barà i afectats per aquesta saturada i perillosa via de la Nacional 340, han dit prou i sortiran també a la carretera tal i com els veïns de les poblacions de l'Ebre venen fent des de fa unes setmanes per protestar i demanar solucions. El proper dia 29 avancen, tallaran la Nacional 340 a l'Arbós, però avisen que encara queden molts municipis fins a arribar a Altafulla per repetir les protestes si el Ministeri de Foment no aplica solucions. Els municipis del Pacte de Barà mantenen que l'única solució, ho dèiem anteriorment, per descongestionar la carretera i evitar la seva perillositat, és que l'autopista, l'AP7, sigui gratuïta entre Torredembarra i Vilafranca del Penedès. Una gratuïtat com a mínim fins que el Ministeri perllongui en el mateix tram l'autovia A7, que ara finalitza abans d'arribar a Altafulla des de Tarragona.
Informatiu Emute.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions mediambientals. Primerament anem cap a Amposta perquè la suspensió de l'aplicació de raticides a la zona del Delta per causes mediambientals des de fa un parell d'anys ha fet que hagi augmentat de manera preocupant la presència de rates, ratolins i taus a la zona del Delta de l'Ebre i també a les zones urbanes de les poblacions properes. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha detectat un augment de rates, ratolins i taus a la ciutat i als camps del Delta de l'Ebre. Aquest increment sembla que té el seu inici ara fa 2 anys, quan els agents rurals van detectar la mort d'una mifa que, analitzada després pels propis agents, es va determinar que era causa del raticida que s'utilitza per controlar les rates del Delta. Des d'aleshores s'està detectant un augment de rates al Delta i també a la ciutat, on estan creant pressió a les àrees urbanes. Fins i tot la població massiva ha fet ja que es perguin plantacions de panís recentment plantades. El regidor de Medi Natural de l'Ajuntament d'Amposta, Dani Forcadell, ens ho explicava.
Els agents rurals van detectar una sèrie de... De fet, un ocell mort, una mifa concretament, un búho, i van arribar a la conclusió que era degut a les bosses de raticida que fa anys que estem tirant els pagesos a través de l'ADB del Delta de l'Ebre. Això des de fa 2 temporades, 2 hiverns, no s'estan tirant bosses de raticida. Això ens està fent i estem detectant un augment bastant gran, la veritat, de rates, de tau, sobretot, a lo que és el Delta.
Un altre dels motius de l'augment de les rates és la manca de neteja d'alguns solars buits, la majoria de propietat d'entitats bancàries. Un augment de rates que s'intenta minimitzar a través de l'organisme Copate, especialment dels centres institucionals, tot i que els problemes que es detecten també a edificis privats han de ser controlats per empreses especialitzades.
Gràcies, Manel. I en clau mediambiental hem de parlar també del projecte Castor. Ho fem per destacar, per fer esment de les declaracions dels responsables d'agricultura que, imputats en aquest cas, han passat a declarar pel jutjat de Vinaròs. Uns responsables, en este cas l'aleshores conseller tècnic de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, José Manuel Escanilla, i el subdirector adjunt de la Subdirecció General, Miguel Aymeric, que van negar ahir davant del jutge d'instrucció de Vinaròs que porta el cas cas del projecte Castor, que la responsabilitat d'avaluar el risc sísmic del magatzem de gas fos del seu departament del Ministeri d'Agricultura, tal com va assenyalar en la seva compareixença l'exdirector general de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Jorge Sanz. Miguel Aymeric apuntava que el Ministeri d'Indústria tenia les atribucions d'aturar l'activitat si hi havia qualsevol risc per al medi ambient. Escanilla va defensar que era l'empresa promotora Escal qui havia de fer referència a la perillositat sísmica i que era l'Institut Geològic i Miner Espanyol qui ho havia d'haver investigat. Tal com van explicar fonts de l'acusació, l'exconseller tècnic de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, José Manuel Escanilla, va defensar en la seva compareixença com a imputat en el cas Castor que la normativa actual no exigeix que la declaració d'impacte ambiental contingui pronunciaments sobre risc sísmic. Segons Escanilla, aquesta exigència recau únicament en l'empresa promotora, en aquest cas Escal UGS, que s'hauria compromès a monitoritzar i fer un estudi de freqüència de l'activitat sísmica, tal com proposava l'Observatori de l'Ebre en l'informe de 2005 i com a resposta d'Escal a les al·legacions d'aquest organisme. Escanilla va assegurar també que el seu departament no era competent per investigar la perillositat sísmica i assenyalava que era l'Institut Geològic i Miner d'Espanya qui tenia aquestes funcions. Tot i que la direcció general, en la qual era conseller tècnic, tenia la facultat de demanar informes complementaris a la tramitació de l'expedient, Escanilla va dir que no va considerar necessari cap informe de risc de sismicitat perquè, amb la resposta d'Escal UGS a l'Observatori de l'Ebre, es donava per tancat el tema de la sismicitat i es considerava qüestió resolta. També Escanilla va defensar que la presentació de la declaració d'impacte ambiental va seguir el procediment habitual i que aquests procediments són llargs perquè es demanen informes a molts organismes. A la pregunta del jutge, Escanilla va negar que la declaració d'impacte ambiental es presentés més tard del que és habitual.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions d'actualitat que tenen a veure amb el turisme. Comencem anant al Parc Natural del Delta de l'Ebre, un parc que ofereix tres nous paquets turístics per tal de fomentar el turisme sostenible. Tres paquets dels quals ens en parla des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ofereix tres nous paquets turístics per fomentar el turisme sostenible. Es tracta de tres experiències creades per empreses turístiques situades en aquest espai natural que va rebre l'any 2007 i va renovar l'any 2012 la Carta Europea de Turisme Sostenible, una acreditació otorgada per la Federació Europarc que certifica que el desenvolupament de turisme en un territori és realitzat de manera sostenible. A més del Parc Natural, actualment al Delta hi ha 28 empreses certificades també amb aquest distintiu. Els tres paquets turístics són, per una part, un riu de tradicions. Es tracta d'un paquet que permet descobrir la singularitat del Delta de l'Ebre, les seues tradicions i costums sorgides de la simbiosi entre l'home i la natura. En segon lloc, un riu d'ocells, experiència que permet descobrir la riquesa ornitològica de les platges amb dunes, les llacunes, el riu i, sobretot, els arrossars. El tercer i últim lloc, un riu de sabors que permet descobrir els productes del territori i gaudir d'una gastronomia que combina la tradició centenària amb la innovació constant de la cuina contemporània. Totes aquestes experiències, que es comercialitzen a través de dues agències de viatge, Delta Turístic i Nòmada Viatges, ofereixen dues nits d'estada en diferents tipus d'allotjaments de l'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l'Ebre i es pot escollir entre esmorzar o mitja pensió. També s'estan promocionant a través del canal d'experiències del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre i els dossers professionals de productes turístics dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià.
Gràcies, Lluïsa. Parlem avui també de qüestions relacionades amb el turisme a les comarques tarragonines. Posar a disposició del sector turístic, d'inversors, investigadors i de la societat en general les dades turístiques dels últims 8 anys, tant a la Costa Daurada com a les Terres de l'Ebre. Aquest és l'objectiu del portal Tourism Open Knowledge que ha estat elaborat per l'Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili amb el finançament del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Justament el seu president, Josep Poblet, destacava en l'acte de presentació en el dia d'ahir la importància de crear instruments i eines al servei dels sectors estratègics del territori en aliança entre l'administració i la universitat. Josep Poblet.
Som d'uns quants fa molts anys, sigui per tant de la vida. quan els grups, la universitat, l'administració i l'empresa treballen junts. I la nostra regió ha fet una aposta clara per aquest model, fent fa molt de temps, en el cas de l'institució que ja ens hem trobat molt d'anys per aquí, que té aquesta aliança que doncs, cada vegada ja ens sentim més a complir de la moment, però ja ha tingut més fruits per explicar i tenim els fruits per aquí. Per tant, estem de reunir aquests debats perquè l'instrument que produïm el centre empresarial fa que sigui real que la producció de talent en la seva evolució superior no només sempre i la transferència de coneixement en el món de l'empresa no és un ideal, sinó que és una realitat que cada vegada es fa més fort. I això ens fa més fort com a regió, ens dona més oportunitats i ens fa que siguem i cada vegada tinguem un perfil més semblant a les grans naturals que hem costat per aquest moment.
Per la seva banda, la directora de l'Observatori del Parc Científic de Turisme i Oci de Catalunya, Alicia Orellana, explicava que el nou portal web dona resposta a les noves demandes d'informació realitzades en els últims temps tant per investigadors com per inversors i estudiants. Alicia Orellana.
Es fonamenta una mica en totes les peticions que anem anant rebent últimament, ja dic, d'investigadors, d'inversors, d'estudiants, doncs anem anant rebent sempre una sèrie de peticions tipus, i el que fa aquest web és donar resposta a aquest tipus de peticions.
El web, en recordem, Tourism Open Knowledge, és obert i d'accés lliure i ofereix unes 1.500 taules històriques estadístiques elaborades a partir de les dades pròpies i externes, les quals permeten d'analitzar quin ha estat l'impacte de la crisi econòmica en el sector i fins i tot poder aplicar models de previsió de cara al futur.
Col·leccionista de cançons tradicionals, acudits, versos, instruments i emocions. Cantaor, que no cantautor. Pep Gimeno Botifarra torna a les Terres de l'Ebre i ho farà a Santa Bàrbara en el marc de Cultu Tardor.
Mira si he corregut arreu.
Aquest dissabte, 14 de novembre, Pep Gimeno Botifarra, protagonista als dissabtes de cultura amb la seva cançó d'arrel tradicional. A partir de les 8 de la tarda i a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara. Aforament limitat. Preu d'entrada, 5 euros.
En Alzaneta i al Baida.
L'informatiu Emute.
Seguim anant ara cap a Santa Bàrbara, un municipi on les piscines municipals aplicaran descomptes la propera temporada. El fet de pertànyer a alguna entitat del poble donarà dret a un descompte del 10%. També gaudiran d'aquesta rebaixa, entre d'altres, col·lectius com els pensionistes o els infants d'edats compreses entre els 3 i els 10 anys. I també durant els caps de setmana es podrà optar entre comprar l'entrada al matí o a la tarda. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El paquet de mesures destinades a reduir el cost d'alguns dels serveis que ofereix als ciutadans l'Ajuntament de Santa Bàrbara s'han inclòs els preus públics per accedir a les instal·lacions de les piscines municipals, segons l'alcalde Alfred Blanc, per facilitar l'accés a tota la població i desmitificar els rumors que afirmen que l'entrada a les piscines és cara. L'alcalde creu que pagar 40 euros per un abonament de tot un mes a canvi d'un servei de primeríssima qualitat no és car. Per això, en la darrera sessió plenària es va aprovar, entre altres, les reduccions i descomptes que s'aplicaran a les taxes municipals corresponents als preus que es faran pagar la propera temporada al complex de piscines del nostre poble. Per això es crea un abonament bonificat aplicable als menors d'entre 3 i 12 anys, als majors de 65 i pensionistes, a les famílies monoparentals i també a les nombroses, aturats o a les persones amb una minusvalia superior al 65%. També s'aplicarà un descompte del 10% tant als abonats de temporada com als mensuals, aquells usuaris que formen part d'alguna entitat del poble prèvia acreditació i un 10% també més de descompte s'oferirà a partir del segon abonament per família.
En principi s'han reduït els models de pagament. Hi ha les entrades, sempre hi ha un model normal i un model bonificat. Vale? Una entrada normal, tant en abonaments com en... Què seria la normal? Pues, bueno, per en aquell que no té cap tipus de descompte. I la bonificada seria per als xiquets de 3 a 12 anys, per als majors de 65, per als pensionistes, per a les famílies numeroses, per a les famílies monoparentals, per als que tenen una minusvalia superior al 65% i per als aturats de llarga durada. O sigui, tota aquesta gent tenen ja un preu bonificat només per pertanyer a alguna d'aquestes categories. I després, a més, bueno, en los abonaments, tant de temporada com los mensuals, hi han dos descomptes més aplicables, que serien un 10% per tenir, o sigui, per traure's més d'un abonament per família, i un segon descompte també del 10%, que seria per ser soci d'alguna entitat del poble.
La propera temporada també s'aplicarà el mètode fraccionat d'entrada per als caps de setmana. Fins ara, l'entrada valia per a tot el dia. Ara s'ha cregut convenient que hi hagi una entrada matinal i una per a la tarda, a un preu gairebé la meitat del que es feia pagar per la jornada sencera. El complex de piscines públiques de Santa Bàrbara es va inaugurar l'any 1987 i disposa de dues piscines, una de més gran i l'altra en forma de platja, que donen servei de juny a setembre.
Gràcies, Josep, i a la recta final del nostre temps d'actualitat i per tal d'avui marxar amb bon sabor de boca, parlem de les terceres jornades gastronòmiques de l'ANEC, jornades en marxa ja a Deltebre. Novament, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La finalitat d'impulsar els productes tradicionals del territori, l'Ajuntament de Deltebre i la Federació de Comerç i Turisme han posat en marxa la tercera edició de les jornades gastronòmiques de l'ANEC. En total, 8 restaurants del municipi s'han adherit a aquesta iniciativa oferint menús cosilent entre els 12 i els 35 euros, on l'ingredient estrella és el pato. A més, tota la gent que opti per participar en aquestes jornades gastronòmiques tindrà l'oportunitat d'aconseguir diferents premis. Escoltem el vicepresident de FECOTUR, Ricard Chopo.
Les passades jornades, que eren les de l'arròs, van participar 13 restaurants, han baixat a 8, però més que res perquè alguns dels restaurants que participaven, com que estaven al Riu Mar, estan, a esta època no estan tancats i no passen en temporada. Pues està, com a restaurants tenim el restaurant Can Casanova, la barbacoa Rafael, el restaurant Nuri i el Mas de Nuri, que són els dos que són de la mateixa empresa, el Carrilet 21, el restaurant Nicanor, el restaurant Paca, Mas Prades i restaurant Tres Cantons. Aquests són els 8 restaurants que participen. D'aquí també cal dir que tenim com a col·laboradors a Louisiana i al Consell Comarcal mitjançant l'Ebre Terra. Ens donen un pack d'aliments de Louisiana i l'Ebre Terra ens fa dues entrades per a dues persones per entrar dins al museu.
Si voleu consultar els menús dels restaurants participant en aquestes jornades gastronòmiques de l'ANEC, que tindran lloc fins al 22 de novembre, podeu consultar el Facebook o la web de FECOTUR.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui és Sant Martí, avui es mantindrà encara l'estiuet de Sant Martí que estem tenint aquests dies i que ahir, de fet, segurament va tenir el seu màxim amb aquestes temperatures que ahir van arribar fins als 27 graus a la Tallada d'Empordà, 28 a la Bisbal d'Empordà, i en canvi contrasten amb les que va haver-hi el Pla a Lleida, l'Altiplà Central, amb alguns valors que no van passar dels 10, 11, 12 graus. Avui la situació es tornarà a repetir. I avui hem començat el dia amb molta inversió tèrmica. Temperatures altíssimes a muntanya, 11 graus al Malniu, 12 al Port de la Bonaigua, i en canvi en algunes zones enclotades trobem fins i tot algunes glaçades, o temperatures molt contrastades també al voltant de les muntanyes de Prades, 16 al Tossal de Baltasana, 1.200 metres, i a Prades, un grau positiu tan sols. Temps anticicló, un anticicló que encara es mantindrà ferm sobre nostra tot el que queda setmana i segurament bona part de la setmana que ve. Anticicló vol dir sol, però també vol dir boires, com les que hi ha tota la Vall de l'Ebre i que arriben en alguns punts al Pla de Lleida. Aquest matí també se n'han vist al Pla de Bages. El pronòstic és que les del Pla de Bages, per exemple, s'acabin aixecant i, en canvi, aquestes del Pla de Lleida sí que es mantinguin una mica més persistents. Potser s'aixequen, però quedaran en forma de núvols baixos que a la tarda també deixaran un cel variable o fins i tot tapat en aquests sectors, amb unes temperatures que a Lleida avui no passaran dels 13 a 14 graus i, en canvi, la resta del país passaran dels 20, poden arribar fins als 25 graus en alguns punts de les comarques de Girona. Per la sol al País Valencià, es pot formar algun núvol baix a l'arxipèlag Balear i aquests pròxims dies sembla que no vol canviar el temps. Tindrem una lleugeríssima baixada de les temperatures i potser sí que tenim alguns núvols baixos que poden tornar a aparèixer en punts de la costa. Però, en general, el temps vindrà marcat pel sol i per les boides.
Amb la previsió del temps, un dia més arribem ja a l'hora de tancar, posar el punt final i així acomiadar també aquesta nova edició de l'informatiu des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dimecres 11 de novembre, elaborat com cada dia amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, presentat i conduït per qui us parla, Domènec Ramal. Com sempre, i a l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.